Déu vos guard, amics. Avui és festa. El pare Josep Maria Coll i Alemany, jesuïta, és un dels nostres millors pensadors. Ara ha estat homenatjat per la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, que ell mateix va contribuir a fundar amb una miscel·lània d'articles que ha recollit curosament el doctor Armando Peo. La miscel·lània porta per títol Persona, diàleg, comunitat. Tres paraules molt ben escollides per resumir el pensament personalista de Josep Maria Coll, el seu estil dialogant i la seva voluntat de servei a la comunitat. Per Josep Maria Coll hi ha complementarietat entre fe i raó. Ambdues s'il·luminen i avancen trenades. Per dir-ho ras i curt, com més creiem, més entenem, com més entenem, més creiem. Entre els deixebles del pare Coll hi ha el bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, també filòsof. Aquesta setmana el bisbe ha volgut lliurar en mà aquesta miscel·lània al pare Coll, que es troba a l'hospital convalescent. Podeu imaginar la seva joia. L'enhorabona, pare Coll. Que tingueu una bona festa.
Ràdio Estel.
Aquest Nadal, el programa Tots Som Iguals i Ràdio Estel premiem la teva fidelitat. Sortegem 25 ràdios de butxaca analògiques, les de tota la vida, entre tots els que encertin la següent pregunta. Quin dia de la setmana i hora s'emet l'espai Tots Som Iguals? Envia la teva resposta a totsomiguals@radioestel.cat i participa-hi. Tens temps fins al 31 de desembre. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
A Borges ens agrada celebrar...
Allò que ens uneix, cada gota és la vida.
Borges,
cada gota és un plaer.
Borges,
l'alegria, la cuina.
Borges, que bo que és. Descobreix més a allòboqueensuneix.cat.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Bona tarda, amics i amigues. El diàleg interreligiós és una realitat molt present a la nostra societat. Per exemple, l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós treballa des de fa anys en el projecte Constructors de Ponts. És una idea innovadora que pretén, sobretot, l'apoderament i l'educació amb valors dels joves de diferents tradicions religioses i també de conviccions no religioses presents a Catalunya. Felicitem l'UDIR en aquest inici de programa d'avui per aquesta i per moltes altres iniciatives. I ho fem en un dia en què precisament parlarem a temps de diàleg sobre diàleg interreligiós en general, amb la presència de Joan Hernández, director del grup de treball estable de religions. Amb ell repassarem molts temes de l'actualitat interreligiosa a Catalunya. Comencem. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda.
Temps de diàleg. Una proposta per compartir l'experiència religiosa.
El grup de treball estable de religions va néixer l'any 2004 a Barcelona per reunir els principals dirigents de les religions del llibre, anomenades del llibre, presents a Barcelona. Després, la iniciativa s'ha estès per tot Catalunya i és un referent en el que és el treball conjunt a partir d'alguns valors que són línia de continuïtat a la nostra societat. Avui, de manera monogràfica, volem parlar de diàleg interreligiós precisament amb la presència a l'Estudi 3 de Ràdio Estel de Joan Hernández, director del grup de treball estable de religions. Senyor Joan Hernández, bona tarda, bon diumenge, benvingut a Temps de Diàleg.
Bona tarda, Ignasi.
Com estem?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè per haver vingut. Ara mateix se'n va cap a Abu Dhabi perquè participarà vostè i dos representants més del GETER, no?
No, vindrà una persona més. Vindrà el responsable d'una de les federacions més importants musulmanes, que és Mohamed Gaiduni, que és el president, i a més és el delegat de la Comissió Islàmica aquí a Catalunya. I a més és secretari també de la Comissió Islàmica d'Espanya. Anirem tots dos cap allà.
Doncs vostè i aquest representant musulmà, actual president de torn del GETER, a Abu Dhabi, demà i fins dimecres es fa aquest quart fòrum per promoure la pau mundial. Què és aquest fòrum?
Aquest fòrum neix, com és la quarta edició, porten 4 anys, es fa anualment, neix una mica de la iniciativa dintre l'hàbit més interreligiós, especialment de rabins, de pastors, de gent d'Estats Units, gent del món anglosaxó, en el qual veu la necessitat i la importància que els musulmans, i sobretot els musulmans que estan convençuts que l'islam és una religió de pau, es reuneixin i intercanviïn i promouin el que és l'islam com foment de pau en les societats. I des del 2014 fins ara, doncs, s'han reunit anualment per parlar sobre aquest tema. Crec que és un tema molt de rellevància perquè, justament, és el fòrum més important on reuneix tots els muftis, els xeics, és a dir, les persones de referent dintre del món islàmic, i posen en valor la pau també com un valor propi de la religió musulmana. A més, conviden a altra gent del món interreligiós, que estan d'observadors, estan d'acompanyament, i en aquest cas em conviden personalment com a persona compromesa, sobretot en el diàleg interreligiós internacional i com a GETER.
Per tant, és una trobada de musulmans, però oberta al diàleg interreligiós i amb la presència d'observadors com ara vostè o altres d'altres creences o altres grups interreligiosos que puguin aportar alguna cosa.
Sí, van començar en el 2014, eren 250 persones dintre del món musulmà de referència, i l'any passat van reunir 700 persones. Estan dient que és un fòrum internacional molt potent i molt important de referència dintre del món musulmà, que jo ja en coneixia, sobretot la gent, fins i tot la gent del Marroc, i això, el tenen com aquell espai de trobada important.
I del contingut, podem avançar alguna cosa? Potser sí, no tot, però alguna cosa sí?
Es parlarà sobre el tema de l'islam i la por i l'islamofòbia. És a dir, què està passant a les societats, especialment a les societats occidentals, amb el tema de l'islam, amb la por que es té de la imatge de l'islam com una religió que fomenta la por, i llavors hi ha una reacció en contra a l'islamofòbia, llavors s'analitzarà una miqueta aquests continguts i com poder-los treballar en la nostra societat.
Una realitat molt present, per exemple, en països europeus i en altres llocs del món, als Estats Units.
Exacte, i per això també quan ens van convidar, i em van convidar especialment, ho van fer pensant i que volien que d'alguna manera intercanviar la nostra experiència que passava aquí després dels atemptats que van haver aquí el mes d'agost, perquè vam tenir uns atemptats, es va mobilitzar una societat, però què passa ara, no? Han passat els mesos i ara com reconstruïm aquesta relació també entre musulmans, no musulmans, la nostra societat, perquè al principi sí que tothom es va abocar a això, però després passen uns temps i sembla que això quedi com al marge, però no, no, s'ha de continuar treballant i s'ha de posar doncs, sobre la taula diferents problemes que encara existeixen.
L'islam és certament molt plural i majoritàriament és una religió de pau, així es vol refermar. El que passa és que moltes vegades la mentalitat islamofòbica o de vegades la reacció en calent després d'un atemptat argumenta sovint el fet que no hi ha potser una contundència generalitzada molt gran a l'hora de rebutjar aquests atemptats en l'islam. Això és el que es diu des de determinats sectors, com dèiem, de vegades en calent després d'un atemptat, o de vegades per males influències o per altres reaccions.
Quan hi els atemptats, les diferents federacions que tenim aquí a Catalunya, totes elles van condemnar enèrgicament els atemptats.
Això claríssim, nosaltres també ens en vam fer ressò.
Sí. Alguns diuen, no, és que a més el món internacional hauria de condemnar aquests atemptats i això. Es van fer coses, però certament jo crec que no va arribar tampoc a la societat aquells petits o aquelles manifestacions de rebuig sobre, a nivell internacional sobre els atemptats aquí. Jo penso que també és una oportunitat i per això jo penso que és molt interessant doncs, que hi hagin aquests fòrums, perquè no només ha sigut el cas de Barcelona, sinó que ha sigut el cas també amb altres ciutats. No? I no només ciutats del món, diguéssim, europeu, del món occidental modern, el que digui, sinó també amb altres ciutats i amb moltes poblacions, saps? És a dir, hi ha hagut atemptats a Egipte,
i tant, i tant.
Molt atemptats.
Somàlia.
Somàlia, en el qual els musulmans són els primers que reben aquests atemptats, i per tant, ells volen fer, doncs, parlar-ho a nivell global, com tots els atemptats, de manera conjunta, no?
Sí, sí, no, de fet, aquesta última pregunta que jo li feia no era només referint-me a les reaccions després de l'atemptat de Barcelona, sinó en general, el que és el terrorisme que utilitza la religió islàmica per fer mal, no? Aquesta és la...
Van sortir moltes, hi han sortit campanyes, però no des de Barcelona, ja abans, en el qual molts musulmans tenien com a lema, com a eslògan, no en el meu nom. És a dir, no utilitzar l'islam i la violència, el terrorisme relacionat amb i violència relacionat amb l'islam. És a dir, ells consideraven que no es pot utilitzar, almenys en el seu nom, com a musulmans.
Per tancar aquest tema, i en una conversa que avui tenim amb Joan Hernández, director del grup de treball estable de religions, sobre el fòrum per promoure la pau mundial organitzat per musulmans a Abu Dhabi a nivell internacional, potser la gran qüestió és l'argument de fons. Per què es pot integrar un islam de pau en el món d'avui, quan de vegades es diu que jihad, la paraula jihad, s'interpreta d'una manera o d'una altra? Quin és l'argument? Quina és la interpretació que vostè donaria com a coneixedor de l'islam?
Bueno, és a dir, clar, és a dir, com molts... Jo estic com amb molts musulmans que viuen aquí a casa nostra. És a dir, la jihad, però la jihad és una paraula que significa esforç, esforç recte, correcte, i no és un tema anar en contra de ningú. Perquè, a més, si pensem normalment, molts d'aquests atemptats, sobretot els terroristes, el primer que volen, els atemptats no és tant amb la gent no creient, sinó sobretot el que volen és castigar aquells musulmans que no segueixen la seva via o la seva línia.
És a dir, diuen infidels, com els mals seguidors de Mahoma.
Mals seguidors, és a dir, són més important per ells els mals seguidors que no els de les altres religions que tenen ja seran castigats o que sigui. Llavors volen és atraure. Si no fas o no segueixes l'islam com nosaltres ho veiem, des d'aquesta salafilla, des d'aquest retorn més original, doncs seràs castigat i, per tant, sempre van pensant més en un discurs contra els propis musulmans. I aquí és un tema que ells mateixos són sensibles a aquest tema.
Certament la història també està plena de guerres, de religions i de croades d'uns i altres, i aquí també ens donaria per molt, no?, si analitzéssim el que està en la història, una història que també hem de superar, no?, i que hem de fer derivar cap a una dinàmica interreligiosa de pau entre les creences.
La història és important, n'hem d'aprendre, hem de ser conscients, però recordo a vegades moltes trobades que molta gent diu, jo sóc religiós i tot i que, i estic dient també amb gent cristiana, tot i que sé que antigament i tal, jo no m'hi sento com un llegat d'aquestes violències, d'aquestes creuades, és a dir, jo sóc religiós i jo treballo per la pau. I a més, estic aquí per servir la societat, per servir a la gent, i aquest és per la dignitat de les persones, i aquest és el meu objectiu, no? És a dir, fer que l'amor sigui present a la nostra societat. I aquest punt és on moltes religions hi coincideixen.
Senyor Joan Hernández, que vagi molt bé aquest quart fòrum per promoure la pau mundial a Abu Dhabi des de demà dilluns i fins dimecres. Potser l'emplacem perquè d'aquí a unes setmanes, si li és possible, tornar a venir o en una intervenció telefònica explicar-nos una mica com ha anat. Suposo que serà una dinàmica de sessions, conferències, taules rodones
sí,
i altres.
Sí. Encantat vindré això. Però, és a dir, com a especialista, jo suposo que estaré més en observació, perquè jo crec que justament són els musulmans propis els que han de parlar, han de decidir i s'han de sentir realment, com diuen ells, com una umma, com una comunitat en la qual promouen la pau en l'islam.
Bé, en tot cas sí que coneixerà, no?, una mica els continguts i ens els podrà explicar, encara que sigui parcialment. Seguim parlant amb en Joan Hernández, director del grup de treball estable de religions, un dels fòrums que tenim a Catalunya sobre diàleg interreligiós. Com està actualment el GTER? Què ens pot destacar?
El GTER, com comentàvem abans, són els grups que treballen les diferents religions a nivell institucional, hi ha les 5 religions del llibre, més també ampliem amb el Consell Interreligiós, on hi ha musulmans, jueus, budistes, sikhs, bahais...
S'ha estès de les religions del llibre original a totes
les altres. S'han estès a les altres. Llavors, sí que és veritat que ara es viu un moment... es detecta un moment que les diferents religions estan preocupades per les persones, per la societat. És a dir, les religions viuen en societat i, per tant, senten i en aquest moment hi ha una preocupació per com s'està vivint també tota la situació política i econòmica del país, doncs com poder acompanyar a les persones en el seu patiment o en la seva vida o en els seus projectes, aquests moments de canvis o no, és a dir, com podem acompanyar des de les diferents confessions religioses en aquest espai. Això sí que és veritat que estem treballant, hem fet algunes reunions per poder intercanviar, sobretot amb diferents confessions religioses, doncs aquesta percepció, aquesta reflexió, no?
Suposo que la reflexió entre les religions i en el GTER mateix és ben diversa sobre el moment polític de Catalunya, aquesta inestabilitat i aquesta preocupació. No hi ha un pronunciament clar d'uns altres?
No, és a dir, amb totes les tradicions religioses, amb totes, cadascuna d'elles, hi ha veus diferents. Però tant cap a unes veus o cap a un tarannà més polític cap a un o l'altre, sí que en general es viu una situació d'incertesa, de com viure en aquests moments on hi ha aquest grau d'incertesa cap al futur, com ho farem, per què passarà més enllà del 21 de desembre, com entomarem també després més enllà del 21 de desembre, com quedarà la societat, com poder acompanyar les nostres comunitats, sigui el posicionament. Això és el marge. Però sí que hi ha una diversitat pròpia que és constatable i, per tant, no hi ha una manifestació sobre un tarannà.
Diversitat dins de cada creença, fins i tot, és clar, perquè els temes polítics són opinables, malgrat que de vegades sentim opinions d'uns líders d'altres, d'un bisbe, d'un altre, aquí hi ha una transversalitat molt gran entre els cristians, entre els musulmans, entre els jueus, etc.
Efectivament, sí. I aquests temes, això ho hem tingut clar, que no es posicionarà sobre un allò, però sí que acompanyarà a la societat en aquest procés, perquè les religions viuen a la societat, i societat és política, tot i que política no ho és tot, però sí que la societat és política, i per tant les religions també han de viure en societat i per tant també han d'acompanyar.
El GTER va començar a Barcelona de la mà de l'aleshores arquebisbe Lluís Martínez Sistac, pel que fa als catòlics, però també d'altres dirigents religiosos, i ara funciona a nivell de tot Catalunya, no? Això es va fer un canvi, una ampliació estatutària, diguéssim.
La conferència episcopal tarraconense va apostar pel GTER i per tot el tema del diàleg interreligiós com una eina imprescindible en la seva societat, i va enviar dos delegats que formen part. I després, clar, tenim els diferents comissions, etc, que treballem també a diferent nivell. Llavors, una de les coses que tenim ara, que també pensem que és molt important, és com fer el diàleg interreligiós, com acompanyar, per exemple, en el cas de l'Església Catòlica, com acompanyar els rectors i això de les parròquies en la seva relació amb altres confessions religioses que viuen dins del barri. Llavors, ara justament tenim una persona que ajuda i està en aquest procés d'acompanyar aquest conviure, perquè clar, la parròquia viu al costat d'una mesquita i viu a prop d'un altre, d'un centre ortodoxa, i com poder fer aquest acompanyament per apropar, perquè realment després comparteixen espais, comparteixen barris i comparteixen problemes, no? Llavors, com podem crear llaços, com podem crear relacions, que jo penso que això és el més important, és poder crear aquesta societat, no?, i establir aquests llaços de comunicació, de relació, que això és el que enforteix després quan hi ha qualsevol cosa, doncs és fàcil, no?, de poder actuar.
El GETER continua amb la seva pròpia dinàmica, amb una presidència rotatòria, la direcció que assumeix des de fa anys Joan Hernández, i reunions periòdiques, no sé si són mensuals...
Sí, ens reunim mensualment, per això es diu grup de treball estable, perquè és estable, ens reunim cada mes, és a dir, no és per trobar-nos i fer la foto, sinó trobar-nos cada mes, quins són els problemes, què hi ha sobre la taula, analitzem, mirem què es pot fer, si hi ha algunes coses que es poden fer, què es pot fer a nivell comú o no, etcètera, etcètera, i això crec que és important. Justament aquest passat diumenge hi havia també una de les federacions musulmanes més importants, va fer el seu grup, i van manifestar la importància del diàleg interreligiós, no només un espai de relació, sinó també per reconèixer aquells problemes que els hi són propis, en aquest cas dels musulmans, perquè els afecta com a musulmans, com per exemple l'homofòbia, i aquells problemes que també són compartits per les religions, en el qual ja veuen que s'ha de fer un treball conjunt per resoldre el problema com totes les religions. És a dir, el diàleg interreligiós afavoreix també això, veure coses que són pròpies o problemes d'un mateix i en coses que són compartides per tots altres.
Sabem també que el grup de treball estable de les religions organitza activitats extraordinàries i fa pronunciaments perquè és una veu de la societat civil quan hi ha atemptats, quan hi ha altres problemàtiques. Bé, no sé si de cara als propers mesos hi ha algun projecte concret, van treballant, es prepara alguna activitat?
Sí, bueno, tenim diverses activitats. Clar, treballem més a nivell de territori, que és això, aquest programa sobretot d'unir i d'apropar-nos més en el territori. Tenim després les comissions, ara tinc una reunió amb els centres penitenciaris i com treballar totes les religions, fem treballs dintre dels centres penitenciaris, com treballar coordinament. La Setmana Mundial d'Harmonia Interconfessional, tenim a nivell internacional, aquest any que ve tenim la trobada iberoamericana, també formem part, hem format l'Acadèmia Europea de Religions, que es va fundar a Bologna, i també som membres fundadors d'això, amb altres universitats, és a dir, que realment no parem.
Hi ha molt per fer i un camp molt interessant i molt positiu, no?, per a la concòrdia entre les religions.
Sí, i també tenim demandes també d'altres parts, d'altres països de l'estat espanyol, que voldrien també tenir un GTR a nivell local. És a dir, perquè veuen que les religions, el diàleg interreligiós, que el GTR es basa més en la pedagogia de l'acció, és a dir, trobar-se per fer coses conjuntes, és un model que obre portes a gent que amb altres tipus de diàleg interreligiós, com sigui d'oració i tal, no senten còmode, però aquí sí que s'hi sent còmode, és a dir, a través del treball, de fer feina. I llavors ens han demanat, sobretot, acompanyament o com podríem fer per crear grups d'aquest tipus, etcètera, etcètera.
Avui parlem de manera monogràfica en el temps de diàleg de Ràdio Estel sobre diàleg interreligiós. Hem parlat del GETER i d'algunes de les iniciatives en què participa i d'aquí a uns instants parlarem del compromís de Joan Hernández a nivell personal en el món universitari de recerca, sempre també amb el diàleg interreligiós. En tot cas, fem una pausa per al vocabulari interreligiós habitual en aquest espai i continuem amb Joan Hernández.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Conseller presbiterial, cristianisme. Persona que actua com ajudant del pastor a les esglésies reformades o presbiterianes. L'ancià té un paper important en l'elecció dels pastors i en la designació dels representants sinodals. Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
Joan Hernández, director del grup de treball estable de religions, està a la Universitat de Barcelona, a la Universitat Internacional de Catalunya, també als centres hospitalaris de Sant Joan de Déu i col·labora amb la Direcció General d'Afers Religiosos, a més de ser professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, depenent de la Facultat de Teologia. Bé, molta feina. Com és el seu compromís a la universitat? Donar classes i promoure la diversitat religiosa.
Sí, però donar classes, jo penso que intento, primer, donar les classes a través també de l'experiència. Per mi és important estar al GTER, és a dir, a vegades és important que els acadèmics també visquin la realitat, perquè podem aportar el que vivim, el que és viu al carrer, que sigui realment una realitat que després es pugui ensenyar a les universitats i estigui en relació, que no siguin dos mons separats, que a vegades passa, i després ensenyar els continguts des de l'experiència. És a dir, jo crec que l'experiència és un coneixement no només a través de llibres o coses que ha llegit, i la gent necessita també aprendre des de la manifestació d'algú que ha tingut l'experiència per pugui transmetre aquells coneixement que faci apropar la comunitat religiosa al sentiment que és una religió, el sentiment que hi ha darrere d'una religió, d'un concepte, d'aquella simbologia, perquè la gent ho pugui entendre i copsar d'una manera més directa. Ja penso que aquesta és una dels meus objectius.
Uh-huh. Recerca a la Facultat de Sociologia de la Universitat de Barcelona, també a la Facultat d'Humanitats de la Universitat Internacional, coordinant un apartat d'un màster sobre humanització i atenció espiritual als centres hospitalaris de Sant Joan de Déu. Bé, amb sí. Jaume Flaquer a la Direcció d'Afers Religiosos.
Sí, amb Afers Religiosos ja hem fet 44 cursos de diversitat i tenim, és a dir, tenim un èxit, tenim llistes d'espera, i això corre sobretot de la veu a veu. És a dir, la gent té necessitat d'entendre la diversitat religiosa, apropar-se, entendre-ho. Què pensa la gent, com ho viu, la seva cosmovisió, però, ja insisteixo, no des d'una concepció només teòrica, sinó des de l'aplicació de la seva vida, la seva experiència religiosa, com ho veuen, com ho viuen. I aquí jo crec que és el que tant el Jaume Flaquer com altres professors podem aportar. En el cas de Sant Joan de Déu fem aquest màster postgrau, que sobretot parlem més del sofriment i del tema de la mort i com aproximem la mort en diferents confessions religioses, i sobretot per la gent que treballa acompanyaments amb persones amb malalties terminals o abans de la mort, i també apropar-los des d'aquesta experiència. En el cas de la Universitat de Barcelona, treballo més en la recerca i especialment el tema de la felicitat i la religió. És el meu tema més preparada, sobretot per la visió de com les religions poden aportar felicitat social. És a dir, les religions aporten felicitat a la persona, però també aporten felicitat a la societat. Mirar les religions com aquell aspecte positiu cap a la societat és un dels meus reptes personals que a mi m'agrada treballar, i que realment la gent, quan comencem a exposar tot el treball que fem, la recerca, la resolució, el que trobem, etc, doncs queden sobtades, perquè normalment a vegades les religions s'enquadren més en un tema només litúrgic, com un tema només qüestions internacionals, etc, però quan parles no de la societat, com les religions acosten i aposten per la societat i aporten felicitat, que en veritat el que és tot ser humà que busca finalment és treballar pels altres. La felicitat és un d'aspectes importants en la vida de les persones.
Sí, i aquí podríem entroncar la realitat religiosa positiva per a la societat amb la diversitat, que de vegades es vol diluir el fet religiós, no?, a la privacitat, o a dir, tenim una societat laica i aquí no parlem de religió.
Les religions...
El concepte laic és una altra cosa.
Les religions, a part de l'aspecte cúltic i litúrgic, és molt important per a la persona i per la seva... i la cultura religiosa, pel que porta, també aporta a la societat valors com una cosmovisió, maneres de pensar diferents, valors compartits, aporten també una estètica, una cultura d'estètica de vestimentes, de literatura, de menjars, de música, que no només és la seva confessió religiosa, sinó que és per tots. I també aporta una ajuda humanitària en el qual veu la persona des de la dignitat, és a dir, ajuda a la persona. I llavors, és a dir, Càritas no acull només els seus, sinó acull a tothom,
Felicitats per aquest compromís amb el diàleg i la diversitat religiosa en el món universitari i la recerca. En tornarem a parlar en una propera ocasió més àmpliament d'això, però només ens queda agrair a Joan Hernández, director del GTER, que ens hagi acompanyat avui a temps de diàleg, avui, de manera general, dedicat a totes les religions, no pas a una concreta, sinó a tot el diàleg entre les creences. Ens acomiadarem, senyor Joan Hernández, amb una cançó que es diu Om Shanti en sànscrit. És una invocació a la pau, interpretada per la Coral Interreligiosa per la Pau en una actuació a l'Auditori de Barcelona l'any 2009. Potser amb aquest Om Shanti ens podem acomiadar. Pau.
Molt bé, sí. Una paraula en sànscrit molt important dintre de l'hinduisme, aquesta frase en la qual convoca i demana i dedica la pau per tot el món.
Adéu-siau, Joan Hernández. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu-siau. Nosaltres també ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so i de l'Ignasi Miranda. Adéu-siau. Us deixem amb el programa La taula de l'Evangeli.